COPE Catalunya i Andorra.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports COPE, el programa d'avui que porta per títol Sense Diego Costa no serà el mateix. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan? Molt bé.
José Luis Gil, hola, bona tarda.
Diferent, potser. Millor, pitjor, ja ho sabrem.
L'Andreu Quesada està al control de sol, Helena Condis a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Juan Carlos Navarro arrossega la maledicció de no haver estat mai l'MVP de la Copa del Rei. La final de Màlaga perllonga una sèrie de partits on la bomba no només no és decisiva, sinó que acumula valoracions discretes. Ho analitzem a Esports COPE.
Top 4.
L'Espanyol reprèn l'activitat a la ciutat esportiva amb el desplaçament a Sant Mamés a l'Orient. Si aquests dies hem parlat de continuïtats, Sergio, Casilla, Víctor, Héctor Moreno es veu aquest estiu al mercat de traspassos.
Top 3.
Arriba la tornada de semifinals de la Copa del Rei. Primer plat aquesta nit al Calderón, derbi madrileny, condicionat per la climatologia, les absències a l'Atlético i l'amenaça de targetes per Pepe i Ramos. Encara no està tot dit.
Top 2.
Josep Maria Bartomeu fa reformes a la directiva del Barça, li dona a Manel Arroyo una cinquena presidència, vicepresidència de Mèria i li treu a Toni Freixa la condició de portaveu de la Junta. A partir d'ara, el missatger davant els micros variarà en funció del tema.
Top número 1.
El Barça acabarà aquesta tarda de preparar el desplaçament a Noeta de demà, pendents de si la convocatòria del Tata és llarga o no, per fer pinya davant l'accés a una final i si Puyol supera els problemes de lumbàlgia que arrossega.
Entrevistes a Esports COPE.
En Markel Vergara, jugador de la Reial Societat, veurem com estan d'ànims a Donosti de cara al partit de demà. Trucada a Qatar per felicitar una vegada més a un guanyador nat, com és Valero Rivera, campió d'Àsia d'handbol amb la selecció catarí. Amb Miguel Ángel Díaz i Antoñito Ruiz, la última hora del derbi madrileny d'avui. I la càtedra de José Luis Galilea i Julián Felipo de Mundo Deportivo per analitzar la figura de la bomba Navarro.
El debat a Esports COPE.
Amb bracafés de pura planta, com les opinions avui de Tomás Guasch i Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports COPE.
Veieu possibilitats de remuntada de l'Atlético de Madrid? En joc, recordem, una entrada doble pel Barça-Rayo d'aquest dissabte al Camp Nou. Al poble pessimista, Batllori. Destacarem, això sí, dues opinions. Manuel Exposito, al Facebook. Si marquen el primer gol, el Atlético, los rojiblancos con su afición pueden remontar. O Montse Jumé, aquest equip amb el Xolo, ha demostrat que pot sorprendre com el camí. Jo crec que el resultat està completament obert i que no hi ha res segur.
Gràcies, Gil, gràcies per participar. 18 minuts passen de les 3 de la tarda, ens posem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Si eres de los que año tras año se dejan hechizar, colorín colorado, este cuento para ti no ha acabado.
Déjate de cuentos, porque si contratas en Verti por Internet, te regalamos 3 meses de tu seguro de coche y te mantenemos ese precio los 3 primeros años. Verti.com, seguros para gente despierta.
¡Pásame la segueta!
Así es como la llamas tú, que eres un profesional. El resto de los mortales diríamos...
¡Pásame eso que corta!
En los detalles está la calidad. Por eso te quedas con el nuevo Renault Kangoo Combi desde 8.900 euros. Plan PIBE 4 incluido. Máxima calidad y nuevo diseño. Oferta RC y Bank. Transporte e impuestos no incluidos. Elige calidad Renault.
Ja portem dues terceres parts de la temporada i arriba l'hora de la veritat. I està el Barça en disposició de lluitar per tots els títols. Líder a la Lliga, en peu i mig, a la final de Copa i a punt per afrontar una duríssima eliminatòria de vuitens de final a la Lliga de Campions. L'equip no transmet ni de lluny la fiabilitat en el joc d'altres temporades, però està ben situat i té una carta sota la màniga que encara no ha pogut ensenyar. Messi i Neymar no han pogut jugar junts amb continuïtat. Si ho poden fer, d'aquí al final, les opcions d'acabar aixecant títols es disparen.
Esports COPE amb Joan Batllori. Hey,
avui i demà quedarà definitivament definida la final de la Copa del Rei, que enguany és el dia 19 d'abril, dissabte. La final apunta a Barça-Madrid. El Barça que ha de fer bo demà a Noeta, el 2-0 a favor que té del partit d'anada, l'equip que treballarà aquesta tarda. Sílvia Ortiz, bona tarda, què tal?
A les 6 entrena l'equip, bona tarda.
Esperem convocatòria àmplia, no?
Sí, el Tata vol màxima atenció, tot el 2-0 de l'anada, convoca tots els jugadors per fer pinya, inclosos Neymar i Puyol, que encara no tenen l'alta mèdica. En el cas de Neymar, com ja vam explicar ahir aquí a Esports COPE, Cope, el brasiler la rebrà pel partit de dissabte contra el Rayo, després que hi va completar el primer entrenament amb el grup. Pel que fa a Puyol, segueix sent dubte després de la lumbalgia aguda que va patir diumenge. Ahir va entrenar al gimnàs, veurem com està aquesta tarda el capità. De totes formes, la idea del Tata seria apostar per la parella de centrals titulars Piqué i Mascherano, perquè vol tornar a l'11 de gala. Això sí, amb Pinto a la porteria.
Mm-hmm. Apunta sí a 11 de gala demà el Tata Martino a l'estadi de Noeta. Marxem ara cap a Sant Sebastià per veure com respira el rival. Saludem un dels futbolistes de la Reial Societat. Markel Vergara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va todo?
Bien, todo muy bien, todo muy bien.
Mañana tranquilita y por la tarde entrenar, ¿no?
Sí, hoy nos toca entrenar por la tarde porque como sabéis, jugamos a las 10 y entonces normalmente cuando jugamos muy tarde, entramos a las tardes.
Muy bien, el Barça hace lo mismo. Oye, ¿cómo está por ahí el tiempo? Que está muy agitado por todos los sitios últimamente.
Pues la verdad que lluvia y mucho viento. Espero que para mañana cambie porque la verdad que tanto ayer como pasado, la verdad que ha hecho mucho viento y el tiempo no está del todo bueno.
El Barça, Markel, ya está acostumbrado a eso, ¿eh?
Sí, la verdad que vi el otro día jugar contra el Sevilla y aún estando el campo como estaba, la verdad que el segundo tiempo fue muy bueno, así que yo creo que esa tampoco es excusa ni para ellos.
Bueno, oye, ¿cómo están los por allí? 2-0 es un mal resultado para vosotros, pero ¿tenéis esperanzas de remontar o lo veis muy complicado?
Sí, la verdad que es un resultado negativo, ¿no? El no haber podido meter ningún gol en la eliminatoria se nos complica mucho, pero bueno, sabemos que ahora mismo es muy difícil el darle la vuelta, pero bueno, ilusión tenemos, la gente está enchufada y bueno, iremos desde el principio a intentar darle la vuelta y bueno, quién sabe, ¿no? Ilusión no nos falta.
Tiene que ser un partido para vosotros difícil de gestionar, ¿no? Porque si sales desde el principio a buscar la portería contraria, hombre, al Barça si le dejas espacios te pueden matar también, ¿eh?
Sí, la verdad que es difícil, ¿no? Al final sabemos que un gol de ellos ya prácticamente nos elimina del todo, pero bueno, también somos conscientes de que tenemos que ser los primeros en marcar, adelantarnos en el marcador, y yo creo que ya a partir de ahí ellos pues lo mirarán con diferentes ojos, ¿no? Así que nuestro objetivo tiene que ser ir a por ellos, ¿no?
Oye, el míster después del partido de ida se quejó, yo creo que lógicamente del arbitraje. Yo creo que en general vosotros habéis sido muy elegantes porque fuisteis claramente perjudicados en la ida.
Bueno, está claro, ¿no? Nosotros, pues es la filosofía del club en sí, ¿no? Yo creo que no siempre, nunca nos intentamos escudar en el árbitro. Sí que es verdad que en este caso, pues hubo una circunstancia muy concreta que hubiera cambiado del todo la eliminatoria, pero bueno, a día de hoy está como está el resultado y nosotros tenemos que ir con la sensación de que terminó así el partido por méritos de los dos equipos y que ahora no queda otra que remangarnos y darle la vuelta al resultado, ¿no?
Y el de mañana es una garantía, ¿eh? Teixeira Vitines es una garantía de que puede equivocarse. Él, su hermano, son tremendos.
Bueno, la verdad que espero que no sea así, ¿no? Y si es así, pues que nos dé la vuelta y que nos esté a favor nuestro, claro. ¿No?
Bueno, oye, el Tata Martino no se fía, ¿eh? A pesar del 2-0, da la sensación de que va a sacar mañana un equipo prácticamente de gala, ¿eh?
Sí, ya he visto que el otro día contra el Sevilla incluso jugaron algunos suplentes, así que creo que van a jugar con el 11 de gala, así que una pena, porque al final esas cosas sabemos qué plantilla tiene, pero bueno, aún así se nos complicará.
Pero hoy en San Sebastián me dicen que están muy ilusionados con llegar otra vez a la final de Copa. Hace años que no llegaban y queréis llegar como sea, ¿eh?
Sí, al final para un club como nosotros no es fácil estar en esta situación de poder jugar una final. Sabemos que lo tenemos muy complicado, pero bueno, tanto nosotros como jugadores como la afición está muy, muy enchufada porque no estamos habituados a estos niveles, ¿no? Así que quién sabe.
Oye, tú al Barça, ¿cómo le ves este año? Que os ha ganado a vosotros 2-0, ganó el otro día en Sevilla 1-4, pero el juego no acaba de ser del todo convincente. ¿Tú cómo lo ves?
Bueno, al final, quieras o no, puede haber diferentes tipos de comentarios, pero bueno, aún así va líder y eso quiere decir que le está haciendo muy bien las cosas, ¿no? El otro día, nosotros después de nuestro partido llegué a casa y pude ver el segundo tiempo contra el Sevilla y si soy sincero, no me pareció como que el Barça no estaba muy bien.
Bueno, es el malo fue el primero, ¿eh? En el que jugaron mal fue la primera y media hora, luego lo arreglaron.
Ah, sí. Ah, bueno, no, eso no lo sé. Pero el segundo tiempo lo vi y me pareció como que todavía siendo igual de bien.
Pero siempre tiene pájaras, ¿eh? Sea al principio o al final, así que a ver si os aprovecháis, ¿o no?
Sí, nuestro objetivo tiene que ser que ellos no tengan un buen día y con esa pelea a ver si podemos conseguir un resultado positivo en la meta.
Bueno, a ver qué pasa. Markel Vergara, muchas gracias por atendernos, que vaya bien.
Vale, muchas gracias a vosotros.
El Barça, a un pas de la final de Copa i ho viurem a la Cope amb el millor futbol. Tiempo de juego amb Paco González i Pepe Domingo Castaño. Aquest dimecres des de Noeta, Reial Societat Barça. Manol Oliveros, Joan Ballori, Mauri Diáquez, Josep Maria Minguella, Javi de Pedro, Pitu Abelardo. Tiempo de juego.
Cope, estàs informat.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva o, si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sants 316. 93-448-1768.
Madrid, Real Madrid, el segon assalt. A partir de les 9 a l'estadi Vicente Calderón, amb 3-0 a favor del Real Madrid del partit d'anada. Tenim a l'Antoñito i al Miguelito, primer al local. Antonio Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Miguel Ángel Díaz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Antonio, primero el parte meteorológico, ¿cómo está el asunto por allí?
Bueno, pues frío, alrededor de 4 o 5 grados, lluvia, esos días de Manchester habituales, esos días feos, esos días en los que a la gente no se le invita a ir a nada que no sea el braserito de su casa, ¿no?
Pero irá el pueblo, ¿no?
Sí, el pueblo está convocado, el equipo se va a presentar, pero es una empresa muy muy complicada. El 3-0 de la ida, las circunstancias que acompañan hoy al 11 que va a presentar el Cholo Simeone, os recuerdo rápidamente, Diego Costa está sancionado, Felipe Villa, Courtois y Thiago están lesionados, y aparte de ellos, si atendemos a lo que ayer probó el Cholo a puerta cerrada, ni Godín, ni Gaby, ni Arda, ni Juanfran formarían parte de ese once hipotético que va a jugar esta noche. Es decir, 9 hombres que habitualmente son titulares no jugarían este partido.
Bueno, Miguel Ángel, los veo entregados, ¿eh?
Bueno, hombre, tienen bajas. Si el Real Madrid marca, el Atlético de Madrid tendría que hacer 5 goles. La empresa es complicada, ¿no? No obstante, en el Madrid se lo toman muy en serio. No va a haber una revolución, si los cambios habituales, las rotaciones en los laterales, en la portería. Yo creo que va a jugar Illarramendi en el centro del campo. Veremos a ver si entra Isco en la delantera. Pero en principio los tiros podrían ir por aquí. Todavía no lo ha hecho oficial en grupo. Algunos jugadores saben ya que pueden descansar esta noche. Y el equipo puede ser el formado por Casillas en la portería, Arbeloa y contra los laterales. Parece que no va a jugar Pepe. Le reserva Ancelotti, está percibido. Va a meter a Ramos junto con Varane, que va a ser la gran novedad en el once inicial. En el centro del campo podrían jugar Alonso, Illarramendi y Modric. Descansaría Di María. Y arriba yo creo que va a salir con todo. Yo creo que va a salir con Bale, Cristiano y Benzema, pero bueno, si no juega Benzema, pues podría entrar Isco de falso 9.
Antonio, se ha de provocar a Ramos, ¿eh? Ha de estar, No ha de estar en la final.
Bueno, de todas maneras, quiero dejar claro que el hecho de que no haya eliminatoria o la eliminatoria esté prácticamente imposible no significa que no vaya a haber partido. Hay una especie de conjura a través de algunas redes sociales, animada por algún futbolista de la primera plantilla, en el que se invita a todos a que delante de la gente en tu campo se salve un poco la imagen, la vergüenza y la dignidad. Eso significa que van a ir por lo menos a ganar el partido, ¿no? Con todas las reservas que significa lo que hemos contado en el posible once titular, que ahora si queréis os lo doy, lo que probó ayer, pero hay un arresto, ¿no?, de un pozo de dignidad para sacar adelante por lo menos el partido, ¿no?
Venga, pues danos el once.
Pues mira, lo que probó ayer el Cholo fue Aranzubía bajo palos, Manquillo, Tobi, Alderweireld, Miranda e Insúa en la defensa, Mario por delante con Sosa, Coque, Diego y Cebolla, una línea de cuatro que formaría delante del último hombre, que sería en la noche de hoy Raúl García.
Muy bien, ya para terminar, Miguel Ángel, la tensión se ha rebajado mucho, ¿no? Y teniendo en cuenta que no están Diego Costa ni Pepe seguramente en el campo, pues todavía más, ¿no?
Sí, pero bueno, es lo que dice Antonio, ¿eh? Hay rivalidad que ha crecido mucho en las dos últimas temporadas. El Real Madrid ha estado mucho tiempo, desde el año 99 hasta este año, mejor dicho, hasta el año pasado, son 14 años sin perder un derbi, pero bueno, las dos últimas visitas al Bernabéu se habían saldado con triunfos del Atlético hasta el partido de Copa la semana pasada, y dentro de nada, a principios de marzo, hay visita al Calderón para pelear la Liga. Así que hay rivalidad, ha crecido mucho, y aunque el Real Madrid es consciente de que tiene una gran ventaja para jugar la final de la Copa, quiere ganar al Atlético de Madrid.
En el Atleti, Antonio, después de la derrota contra el Madrid en Copa y la derrota en Almería, ¿hay miedo de desplome o qué? ¿O no?
No, porque ese presagio que tú apuntas de desplome y de hundimiento debería ser si el equipo estuviera fuera de la Champions, en quinto, sexto, séptimo, pero recuerdo que va en la primera plaza compartiendo puntos con el Madrid y el Barcelona. Es decir, el objetivo natural y la exigencia natural de este Atlético de Madrid, los que están dentro y los que rodeamos el equipo, sabemos que es meterse en Champions, acabar tercero, si acaso segundo, pero no competir en diciembre y en enero por la Liga. Dicho esto, esos dos traspiés, bueno, pues han hecho daño, porque los jugadores y el cuerpo técnico, después de esa circunstancia, que están dolidos, pero no altera, ni atenta, ni se debe hablar de crisis, porque no hay ningún tipo de crisis dentro del equipo, ¿no?
Muy bien, el partido hoy a las 9, pita Undiano Mayenco, os escuchamos en tiempo de juego. Antonio Ruiz, Miguel Ángel Díaz, muchas gracias.
Bueno, hasta pronto.
L'hora d'apostar a Esports Cope amb els amics de Golden Park. Golden Park és una casa d'apostes d'aquí on pots apostar a tots els esports. És molt fàcil, fan promocions cada setmana i si tens algun dubte, te'l resolen a l'instant. GoldenPark.es, si et registres ara, tens un bonus de benvinguda de 50 euros per jugar. Avui li podem apostar a coses del derbi, no?, de l'Atlètic de Madrid-Real Madrid.
Per exemple, si el partit 90 minuts, no?, sense pròrroga, acabés 3-0, per exemple.
Si el partit acaba 3-0, això es paga, mira, es paga molt, eh? Es paga 41 euros per euro apostat.
Partint de la base, doncs, que marca primer l'Atlètic de Madrid, si jo aposto aquesta circumstància, què passaria?
Doncs per cada euro apostat t'emportaries 2,25.
I pot ser també un partit dur, de manera que jo apostaria també perquè hi hagi una tassa vermella, per exemple, una expulsió.
Doncs si hi ha una expulsió en el partit d'aquesta nit, guanyaries 2,30 per euro apostat.
Ah, molt bé.
GoldenPark.es, esports, casino, bingo, pòquer, la sort et somriu.
Amigo, es para siempre. AmigoAutos.es, el amigo para tu mejor viaje. AmigoAutos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. AmigoAutos.es, el alquiler de coches en la red. Clica AmigoAutos.es, será para siempre.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es, 93-448-1768. Calle Sanz 316, 93-448-1768.
El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va presentar ahir el canvi de carteres anunciat a la Junta Directiva. Quines són les principals novetats, Sílvia?
La Junta s'amplia de 4 a 5 vicepresidents amb el nomenament de Manel Arroyo, experiodista, exdirector general de Dorna. Serà el vicepresident cinquè de la nova àrea de Mèdia i Comunicació. Manel Arroyo entra a la Junta i completa la nòmina de 18 directius. La resta són els mateixos, però amb alguns canvis de funció. Se situa com a home fort de Bartomeu, Javier Faus, vicepresident primer a partir d'ara, segueix sent responsable de l'àrea econòmica. Jordi Cardonés, vicepresident segon, Carles Vilarrubí, vicepresident tercer, i Jordi Mestre, vicepresident quart, encapçalant l'àrea esportiva de futbol, la que ocupava Josep Maria Bartomeu. El futbol base passarà a ser responsabilitat de Silvio Elías pel que fa al Barça B, i el juvenil no es descarta incorporar algun directiu més endavant.
Una altra de les grans novetats és que Toni Freixa deixa de ser portaveu únic de la Junta Directiva.
Sí, perquè aquesta funció serà rotatòria a partir d'ara entre els diferents directius en funció de la temàtica que es vulgui comunicar. En cada moment, Manel Arroyo decidirà qui informa. Freixa seguirà sent secretari de la Junta i assumeix el càrrec de president de la Comissió de Disciplina. El president Josep Maria Bartomeu ahir negava que la baixa de Toni Freixa es deia un problema de comunicació.
A veure, problema de comunicació no en tenim. Estem satisfets doncs, com les coses han anat arribant, us han anat a vosaltres, però sí que volem donar un pas més endavant dels que teníem fins ara, un pas més en la gestió de la comunicació, no només, com deia jo, en el nostre país, sinó també a nivell global. Al Barça necessitem estar a tots els mercats, al Barça necessitem estar a tot el món, i en aquest aspecte doncs, he pensat doncs, que Manel Arroyo doncs, representa molt bé això.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adeu.
Ens preguntem aquí a Esports Cope si el problema en la comunicació de les decisions de la Junta Directiva era el portaveu, era Toni Freixa, o que algunes d'aquestes decisions no han estat bones. El problema ha estat de forma o de fons. Busquem algunes opinions. Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, Esports Cope hem traslladat aquesta pregunta als directors dels diaris esportius i caps d'esports de mitjans generalistes. Opina en primer lloc Santi Nolla, director de Mundo Deportivo.
El Barça ha tingut 4 directors de comunicació amb els darrers anys, això indica que la comunicació no estava realment ben portada, no? Quan hi ha tants directors de comunicació significa que, evidentment, hi ha un error de gestió a l'hora de triar quina comunicació i quin és el missatge que es vol fer. Això és evident. No, crec, de totes formes, que el Barça encara bé la comunicació de futur amb aquest canvi que han fet. Tinc la sensació de que el Barça ha pogut fer un reset, no? Ha pogut, amb un mandat fins al 2016, a la meitat del mandat ha pogut aturar-se i dir, escolta, mira, anem a fer una sèrie de canvis. Això, evidentment, provocat per la divisió de Sandro Rossell. I que això jo crec que beneficiarà el club en el futur, com s'està veient, d'alguna forma, amb les primeres mesures que ha pres en Bartomeu.
En segon lloc, Joan Bails, director del diari Esport.
Jo crec que era una mica les dues coses, no? El portaveu des del primer dia no va estar encertat i aleshores va provocar una tensió gairebé a totes les compareixences que feia, no? Per tant, jo crec que el Barto ha agafat una postura molt intel·ligent, que és canviar-lo puntualment, i després que tant el tarannà del president Rossell com del Freixa, bueno, provocava una tensió, suposo, acumulada de molts anys, i aquest tarannà no el té el president Bartomeu. Per tant, jo crec que això el suavitza. El fet de que no hi sigui el Freixa farà que les rodes de premsa siguin més cordials, més tranquil·les, i hi ha un altre fet important també, que és un vicepresident, el Manel Arroyo, un directiu que coneix bé els mitjans de comunicació i segur que no caurà amb l'errada de canviar 3 directors de comunicació o 4 amb un espai tan curt de temps com en 3 anys, no? Per tant, jo crec que tot això farà que a partir d'ara la comunicació del Barça o almenys es farem si millor, més tranquil·la i en sabor diversos els periodistes i els mateixos socis.
Escoltem ara Dagoberto Escorcia, cap d'esports de La Vanguardia.
Creo que havia un problema de portavoz. Creo que había un problema de portavoz y de comunicación, que es el que siempre ha existido en la junta en esta junta directiva. Creo que lo arreglan bastante con Manuel Arroyo, potencian mucho ese área. O sea, yo creo que ahora veo que en el organigrama Albert Montagut está asiste a las reuniones de consejo directivo, el consejo ejecutivo. El director de comunicación tiene que tener información para poder distribuirla a su manera y a conveniencia del club. Intenta de alguna forma Bartomeu arreglar uno de las grandes carencias que tenía el club.
Opina David Torres, cap d'esports del periòdico.
Que el perfil de Toni Freixa com a portaveu, ni per una qüestió de to ni per una qüestió d'imatge, no ajudava. Dit això, no tots els problemes del Barça han estat responsabilitat del portaveu, és a dir, la Junta del Barça ha pres decisions a nivell de directiva de manera unànime que crec que no han ajudat massa, és a dir, en el sentit de dir, quan tu pres la decisió del tema dels nens i després surt el portaveu i no la sap explicar, potser tampoc és un problema de que el millor portaveu no la sap explicar, però potser també, segurament, perquè s'ha pres una decisió sense haver tingut en compte la solució del problema. De totes maneres, el canvi de portaveu sí que crec que ajuda a visualitzar o és un pas més dins d'aquesta mena, dins d'aquest intent per part de Bartomeu d'un canvi de to de la Junta o de l'estil de la Junta després de la marxa de Sandro Rossell.
I per últim, Ferran Correas, director del Nou Esportiu.
A veure, jo crec que el Barça ha tingut un problema de comunicació, però durant tot el mandat del Sandro Rossell han hagut quatre directors de comunicació en tota aquesta etapa del Sandro Rossell i del Josep Maria Bartomeu. Jo crec que no era un problema de portaveu, perquè ha passat moltes vegades que el portaveu ha sortit després d'una reunió de la Junta Directiva explicant un acord, ell ha explicat unes coses que m'imagino que són les que a la Junta Directiva deixaven que digués, i després l'endemà ha sortit el director responsable d'aquella àrea i ha explicat altres coses. Per tant, jo crec que està bé que s'hagi creat aquesta vicepresidència nova per potenciar la comunicació dins del club i solucionar els problemes greus que ha tingut aquesta Junta en aquests 4 anys.
Gràcies, Helena, pel recull. Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
Esports Cope. La imatge del dia.
La imatge del dia. Josep Maria Bartomeu, que explica la remodelació de la Junta Directiva del Barça. La prioritat ara és vendre bé la proposta de la gran remodelació del Camp Nou, organitzar el referèndum i obtenir el sí per tramitar legítimament tot el llarg procés per arribar a tenir el millor camp del món el 2021. I ho volen comunicar bé. Per mi, Toni Freixa ha estat un bon comunicador que transmet a l'opinió pública de manera clara els acords de la Junta Directiva i, a més, tenia respostes clares i directes per qualsevol pregunta. El que es facin les coses malament no significa que es comuniquin malament. Si es pren una decisió equivocada sobre els nens o sobre la grada jove o que Faust digui el que digui sobre el contracte de Messi, no és culpa del portaveu. Però és igual. Per a mi és més important el fons que la forma. En tot cas, tota la sort del món pel meu company Manuel Arroyo i per aquells que hagin de comunicar en un moment donat. L'important és arribar a la gent amb credibilitat, sobretot perquè estàs fent bé les coses. Si no les fas bé, és molt complicat comunicar i que et creguin. És impossible. Al soci no se li pot enganyar.
Manol Oliveros, Esports Cope. Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, Bracafé sobre la taula, Oli.
Un espresso ben calent.
Un espresso. Emilio Pérez de Rozas, què posem? Bona tarda.
Hola, cortado, por favor.
Un talladet per l'Emilio. Tomàs Guas, un cafè sol, no? Bona tarda.
Calentíssim, perquè estic a Madrid i foto un fred.
Sí? Sí? Però neva no, no? Neva no, no?
Però molt fred, eh?
Sí?
Uf, una cosa que serà un partit avui per veure'l, eh?
Encara no neva, no? Et deia el Joan?
No neva, però bueno, estava per les modalies de Madrid, sí, però bueno, ara de moment la cosa aquí aguanta. Però no sabem si és Copa d'Espanya o Copa d'Alaska.
Escolta, però això ha perdut molt, no? 3-0 sense Diego Costa i tal. No esperem cap sorpresa, no, avui, o què?
No, bé, normalment no, però bueno, la gràcia de jo, mira, si surt i fan un gol, però normalment, com marqui el Madrid, el no marca fora, estàs mort, home.
Ja. Ja. Es presentaven, Emilio, molt maques aquestes semifinals, però ha quedat els partits d'anada, tant el del Madrid com el del Barça, tot bastant decantat, eh?
Bueno, home, déu-n'hi-do, perquè és veritat que el partit d'aquesta nit, com diu el Tomàs, i més o menys pensem tots, no hi ha massa història, però el partit d'anada va ser molt maco, eh? Va ser molt disputat, va ser molt, sí, molt tens, va ser... Sí, molt, molt ben jugat per al Madrid estratègicament. Després es pensarà que, bueno, amb alguna carta artimanya i tal, però realment jo crec que va ser una semifinal potent, una semifinal maca. I, bueno, i el partit del Barça de la Societat, pues bueno, va acabar 2-0, però tampoc està tot dit, eh? Perquè aquesta gent té molt de futbol, el Barça... encara no té la velocitat de creuer de dir, bueno, que això està ja fet. I la veritat és que, jo penso que realment ha sigut, com diu el Tomàs, amb el tema de la Champions, ha sigut un tram final de la Copa, que ha estat molt bé, perquè també el pols Atlètic de Madrid, Atlètic, va estar molt bé també.
Molt bé. Us demanaré una valoració sobre el fet que Toni Freixa hagi deixat de ser el portaveu de la junta directiva del Barça, Emilio. El problema era Freixa? O, com apuntava l'Oli, el problema és que segurament li han tocat comunicar de vegades moltes coses que no estaven ben gestionades?
No, a veure, jo crec que el problema era el Barça, la Junta, els presidents i la manera de comunicar, que això no està... Ara s'ha fet un pas endavant, un pas diferent, i a veure si li surt bé. Però amb el tema de Freixa, a mi el que més m'ha sobtat és que no hagi dimitit ell, perquè bastantes coses ha fet com per tindre d'alguna manera de fer ell el pas endavant i dir no, ho deixo perquè he ficat la pota, sent el portaveu. Perquè jo crec que quan un és el portaveu, no del Barça, sinó de qualsevol cosa, té de tindre molta cura, no només amb el seu Twitter, no? Sinó en la seva manera de tractar la gent i no ser tan soberbio ni tan altivo ni tan perdona vidas, ¿no? O sea, yo creo realmente que en aquella conferencia de prensa de otra pregunta, otra no sé qué, otra tal, con el famós cas Neymar, que després va demostrar que no hi havia cap impertinència per part dels periodistes que preguntaven, yo creo que él se tenía que haber ido antes, la verdad.
Yo creo que estaba haciendo un papel, pero bueno, antes de esa comparecencia de la rueda de prensa, Albert Montagut y Rosic marcaron un poco las bases de lo que debía de hacer cada uno, ¿no? Y estaba haciendo un papel, seguramente el que no estaba ni siquiera creyendo él en lo que hacía.
Yo no me lo creo eso. Yo sí. Yo, tratándose de Freixa, no me lo creo de ninguna manera. Estaba muy contento de la manera que actuaba.
¿Tú cómo veus, Tomás?
No, hombre, que es que a mí me parece que se va al Barça tenía que ser más fácil. Bueno, ya me están entrando valoraciones personales que existeixen. I que sí, que realment sí, la Freixa que jo he conegut alguna vegada sopant amb vosaltres, un senyor agradable i posat, pues ha fet coses molt estranyes, però que a mi em sembla que tot hauria de ser molt més fàcil. O sigui, jo entenc que és una junta directiva del Barça, però escolti, un grup d'amics, suposo, socis, que estan 4 anys, 8, 10, se'n van bé a vosaltres, i escolti, procuri fer les coses normals, escolti, això no és ni el Ministeri de l'Interior, ni és l'ETA, ni és l'OTAN, ni és una cosa molt estranya. Digo, això és el portaveu del Barça, però això és una cosa de l'ABC, de la comunicació, de la cosa, si és normal. Jo és que no ho entenc. O sigui, escolti, és que eres un nostàlgic. Quan jo recordo les èpoques dels de Carme Sims, quan el Núñez deia alguna cosa estranya, tu s'ho remenava amb una naturalitat, una cosa normal. Dic, oi, xato, que hi ha un lío aquí, que sempre fitxava de sang, quan de fitxar no sé qui. Però per dir-te alguna cosa, no? Però queda que tot més senzill. Ara sembla que tot és com una mena de cosa molt estranya, de justificar coses molt rares i de dir, no sé, em sembla que és massa complicat tot. El futbol d'avui dia és massa complicat, quan diria que era molt més fàcil, no? Ara ve un altre. Bueno, que sort tingui.
Molt bé. Doncs aquí deixem avui. Tomàs Guasch, Emilio Pérez de Rozas, gràcies als dos, eh?
Adéu.
Adéu, gràcies.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Oferta Lujo Dux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante desde 990 euros. Haga la reforma completa de su baño desde 3.900 euros masiva. También puede reformar su cocina desde 6.900 masiva. O si lo prefiere, su piso completo. Lujodux.es 93-448-1768. Calle Sanz 316. 93-448-1768.
Esports Cope amb Joan Ballori.
Espanyol a 12 minuts per les 4 de la tarda. Quique Iglesias, hola.
Jordi, hola.
Protagonisme avui per Héctor Moreno. Tampoc està clar el seu futur, eh?
Sí, mira, ha passat avui per sala de premsa un no massa habitual, Héctor Moreno, que sempre té pressa i no signa autògrafs a la gent i no passa ni per la zona mixta el dia que fa un gol, com l'altre fa 4 dies davant el Granada. En fi, s'ha fet esperar, però el mexicà ha donat la cara. Té contracte fins al 30 de juny de 2016 i és indubtablement un dels actius que poden sortir en el mercat d'estiu. Jugarà al Mundial, tindrà ofertes segur i avui no ha assegurat si serà aquí a l'inici de la propera temporada.
Puede ser como pudo ser este invierno, como pudo ser el verano pasado, ¿no? Son circunstancias, es complicado para hacer una transferencia ahora mismo. Sí, es cierto que Todo el mundo lo sabe, que el español necesita dinero, que hay que cada verano hay que vender jugadores, y llevo dos aquí y se han ido siete compañeros, se han llegado siete, ocho cada verano. Es así esta institución. Lo que compete a mí es trabajar para cualquier cosa, ¿no? Te digo, donde esté lo voy a dar la mejor manera, lo daré lo mejor de mí, y no te puedo decir, como dice tu compañero, no puedo asegurar ni que me voy a quedar ni puedo asegurar que me voy a ir.
Òscar Pernau tindrà feina, perquè ha d'assegurar la continuïtat d'aquest home, de Diego Coloto, que també acaba contracte 2015, renovar Casilla, Víctor Sánchez, esperar que no hi hagi massa ofertes, tractar també la tornada de Tiebí, el futur de Sergio García, molta feina per l'Òscar. Per cert, parlant de futur, Moreno no ha volgut mullar-se sobre la renovació de Javier Aguirre. Diu Moreno que el veu tan feliç com sempre i que lo seu, el que està fent amb l'Espanyol, té molt mèrit.
Lo renovaries ja?
No me compete a mí decirlo, simplemente yo creo que lo está haciendo de gran manera desde que ha llegado aquí. Y ahora mismo el equipo está a media tabla, yo creo que peleando, no se puede decir que peleando por Europa ni peleando por el descenso, estamos a la mitad, donde dos partidos buenos te catapultan hacia el frente, dos partidos malos te mandan directo al descenso, así que la permanencia, que es lo principal, y ya después de ahí a ver hasta dónde nos alcanza el fútbol y la gasolina.
Actualitat esportiva, avui entrenament llarg i amb molta pilota. Hem tornat a veure el grup el Joan Capdevila, recuperat de la fissura amb una costella de fa dues setmanes al Bernabéu. Aguirre ha fet entrenar-se també a l'extrem dret del filial Ivan Sales. Acabo amb una informació de servei de cara al partit de Sant Mamés del proper diumenge, perquè l'Atlètic ha comunicat a l'Espanyol que, a causa de les obres pendents de finalització del nou Sant Mamés, no es posen a la venda entrades pel públic de l'equip rival. És a dir, que l'Espanyol informa que no anem a Bilbao a veure el partit, que ens quedem a casa a sentir-ho per la Copa i veure-ho per la televisió, i a esperar que l'Espanyol torni a repetir el de l'any passat, 0-4 a Sant Mamés.
Molt bé, dit, Quella. Gràcies, Quique.
Adéu, bona tarda.
Deixem el futbol, parlem de bàsquet, que estem encara amb la ressaca de la final de Copa, amb una fluixa actuació de l'estrella del Barça, Navarro, i revisant estadístiques hem vist, Gil, que les finals de Copa no se li donen gens bé.
Any 2010, el Barça li guanya la Copa al Madrid. MVP, Fran Vázquez, Navarro valora 4. Any 2011, el Barça li guanya la Copa al Madrid. MVP, Alan Anderson, Navarro valora menys 1. Any 2012, el Madrid li guanya la Copa al Barça d'un Navarro que es queda amb 13 de valoració, però lluny dels 24 d'en Dong. El 2013, el Barça li guanya la Copa al València, Navarro, menys 7. I a la passada final de Màlaga, el Madrid li guanya la Copa al Barça, menys 3 de Juan Carlos Navarro. Hem buscat les opinions de José Luis Galilea i Julián Felipo, el company de Mundo Deportivo. Quina lectura en feu d'aquests números?
Creo que hay muchos aspectos muy importantes del juego que se escapan a las estadísticas, ¿no? El hecho simplemente de que Navarro esté en pista siempre lo que hace es que las defensas tengan que tener una preocupación pues muy grande sobre él y genere muchísimos espacios y muchísimos recursos defensivos, para no dejarle suelto, ¿no? Y eso es, de eso se benefician sus compañeros.
És una mica accidental en aquesta ocasió, perquè la semifinal va brillar, va ser decisiu per guanyar el València, sobretot el primer quart, i a la final doncs era molt física, molt, molt dura, per un jugador de les seves característiques.
Tots els analistes confirmen que Navarro té una vàlua indiscutible, que el seu paper dintre d'una pista de bàsquet és absolutament decisiu i que, per tant, el de Sant Feliu no s'ha de plantejar cedir el rol de jugador decisiu a un altre company en successives finals.
El que continua acumulant títols a la seva vitrina és Valero Rivera. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Bajori, bona tarda. Si no tenia bastante con los 70 títulos que ganó como técnico del Barça más el Mundial con la selección española, Valero Rivera ganó la semana pasada la Copa Asia como seleccionador de Qatar, equipo que dirige desde hace un año y que organizará el Mundial de Balonmano del 2015. También hay que destacar el tercer puesto de Irán, entrenado por el también ex azulgrana Rafa Guijosa.
Marxem a Qatar. Ens escolta allà el Valero Rivera. Valero, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats, un títol més,
Gràcies, molt agraït.
Deu ser un títol especial, no? Tu has guanyat amb el Barça 70 títols, ets campió del món amb la selecció espanyola. Què té d'especial aquest títol amb Qatar per tu?
Home, té d'especial que és la primera vegada que surto de Barcelona. L'especial, doncs, que Qatar no havia guanyat mai el campionat d'Àsia, i que és la primera prova que teníem, no? La primera prova important que teníem després de que vam arribar aquí fa 5 mesos, no? Aleshores, doncs, és molt, diria que és molt especial, perquè hi ha moltes coses noves, no?
Uh-huh. Com ho han celebrat ells, que no estan acostumats a això?
Molt contents. La veritat és que va ser un, després del partit va ser molt maco, i la veritat és que, bueno, teníem moltes ganes. Fa ja 2 anys havien arribat a la final, però no s'havia guanyat, i la veritat és que ha estat està molt maco, està molt maco.
Escolta'm, això vol dir que les coses van bé, que la mà de Valero Rivera allà es comença a notar i que bé, que el camí que estàs fent de moment és positiu, sempre amb el Mundial 2015 que ells organitzen a l'horitzó, no?
Sí, sí, està clar, està clar. Som aquí per això, però també som aquí perquè hi havia aquest campionat d'Àsia, al setembre els Jocs d'Àsia, i són etapes, no? Són etapes dintre de la preparació i dintre de la millora de l'equip. Així que la veritat és molt, molt satisfet de com van les coses, molt agraït a com els jugadors treballen, a com el president i l'estaf m'ajuden. La veritat és que molt agraït.
Estàs ben adaptat a la vida allà?
Sí, totalment, totalment. M'agrada molt, totalment adaptats, els meus ajudants també. La veritat és que és un país que es viu molt bé i amb molta seguretat, molta tranquil·litat i molt bé, molt bé, molt, molt bé, molt bé adaptats.
I els jugadors són molts d'Europa, no? D'aquí d'Europa.
No, molts no. Molts no. El que passa és que hi ha jugadors que aquí han arribat molt joves, que és una manera de treballar també amb la base. Arriben doncs, aquí en 14, 15 anys, de l'equip que va jugar a cadet de júnior l'estiu passat, doncs, hi han 7, hi ha un altre de 21 anys. Entens que he tractat de canviar una mica de l'equip, i a més també hi ha doncs, jugadors que ja hi eren i hi ha jugadors que han vingut, no? La veritat és que hi ha una mica de tot, però l'important és com treballa la federació, no? Com treballa la federació des de fa molt de temps amb la base i que aquests jugadors venen aquí joves i, per exemple, doncs, de l'equip júnior hi ha tres que pràcticament, o quatre, que pràcticament juguen com a titulars, no? Aleshores, això és el que la federació està donant-li al a l'embol, no? Moltes possibilitats de que gent jove doncs, tingui hòstia, de fer una carrera dintre de l'embol.
I avui, a aquesta tarda, deies que és la festa de l'esport. Això què significa? Que sou esportistes, no sé, el Raül, tu mateix, o...
Que és festa. És
sí,
festa.
Sí.
És com si diguéssim un diumenge allà o un divendres aquí. És festa, tothom fa esport, és el tercer any que ho fan, i la veritat és que és molt maco, va. Totes les activitats... qualsevol activitat que vulguis la pots fer, totalment gratuït, ha suposat, i és molt maco, és impressionant.
Ja.
És que està sent impressionant. Des de les 7 del matí, 7 i mitja, que hem estat allà, i ara doncs, a la tarda continuem perquè sé la compta enrere del Mundial 2015.
Molt bé, Valero. Dues coses més i et deixem tranquil. Una del Barça d'handbol, que fa la sensació que és un equip que pot ser imparable aquesta temporada, no?
Sí, 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 està clar. Està clar que ja fa temps que està jugant molt bon handbol i que hi ha moltíssima qualitat i l'arribada del Nicola Karabatic doncs, encara ha fet de l'equip més fort, més potent i més segur, no? La veritat està clar, és un equip, és una plantilla i un equip, no, que no és fàcil, molt, molt dur, molt difícil.
I per acabar, com has viscut des d'allà la dimissió de Sandro Rosell, els moviments al Barça?
Bueno, la veritat és que no estic molt assabentat. La veritat és que no estic molt assabentat de moltes coses d'allà, no? No serà molt perquè he vist la selecció, he vist els partits i tal, però d'altres coses, la veritat és que no estic molt al dia. Ara anirem a Barcelona a la gran de divendres i ja em posaré més al dia quan arribem.
No hi ha manera d'aconseguir l'estabilitat, per això. No hi ha manera.
No sé, no vull entrar en aquestes coses. Estic molt lluny ara per comentar res i quan vingui a Barcelona doncs ja m'entraré pels amics.
Molt bé. Valero Rivera, gràcies per atendre'ns i continua disfrutant d'aquest dia de l'esport allà, eh?
Gràcies, molt gràcies, molt amables.
Gil, superstart! L'himne.
Així sona l'himne nacional de Qatar. Felicitats als qataris per aquest dia de l'esport i felicitats al Barça, no?
A Rosell.
Qatar Sports Investment i aquestes... No, és que, ràdio en directe, és que m'acaba d'entrar un tuit que a un àrbitre de la territorial andalusa li van agradir aquest cap de setmana...
Pensava que era de la territorial qatarí, no?
Llançant-li un gos. Li han llançat un gos, sí. És un tuit del compte de Tiempo de Juego. Agreden a un àrbitre en Andalucía lanzándole un perro. El perro i l'àrbitre se encuentran en perfecto estado. Home, ens alegrem, no? Però Bueno, escolti, sisplau, els animals estan per una altra cosa. Ui, el que anava a dir. És igual. Fora el tuit de Katia Ancelotti defensant la Diego López, les quatre rodes del Porsche de Lewandowski que li han volat, i aquesta clàusula que introdueix Adidas als seus jugadors, segons la qual poden desvincular el contracte entre la firma comercial i el protagonista si aquest s'apunta a l'església de la cienciologia.
Vaya. Última hora.
Última hora. Una notícia que afecta a un jugador català de bàsquet, Jordi Grimau. A l'UCAM Múrcia arriba Tomàs Quelati i això provoca Jordi Grimau, que Jordi Grimau es desvinculi de l'entitat murcianista de bàsquet.
Gràcies, Gil.
De res.
Gràcies, Oli.
A tu.
Que vagi bé. Gràcies a l'Andreu Quesada, al control de so, a l'Helena Condis a la producció. Avui tiempo de juego, eh? A partir de 8:45, Atlètic de Madrid, Real Madrid. Esports Cope, seguim pendents de tot.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informada.
Un centenar de personas han muerto al estrellarse un avión militar en Argelia.